Són les 11, el 5 de febrer, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ens queda una hora per davant en la qual us volem explicar encara moltes coses, com per exemple que avui s'ha obert una nova era en el control de les armes nuclears, perquè justament des d'avui Rússia i els Estats Units ja poden incrementar tant com vulguin el seu arsenal nuclear. Ha expirat el tractat que van firmar fa 15 anys i ara, per tant, s'obre un escenari que és incert. En parlarem amb la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau.
En aquesta última hora també posarem la mirada a la franja de Ponent amb el nostre company, el Pere Joan Álvarez. És un territori que va des de la Ribagorça fins al Matarranya i que té totes les singularitats de ser una zona que separa dos territoris. Diumenge hi ha eleccions a l'Aragó. Saragossa els queda sovint massa lluny, a la vegada que molts llaços culturals els lliguen amb Catalunya. Com s'encaren allà aquestes eleccions? De seguida amb en Pere Joan Álvarez.
I qui tindrà avui l'última paraula és el poeta Vicenç Altaió, és poeta, assagista, traductor de teatre, crític d'art, articulista d'opinió, agitador cultural, i potser encara seguiríem, eh? Però és que a més té una biblioteca personal de 30.000 volums i assegura que els ha llegit tots. Descobrirem si, malgrat això, encara ha après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit. Doncs va, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 5 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim tribunal de la Unió Europea, es posicioni a favor de drets de minories, de drets que han estat vulnerats per aquest corró que formaven el Partit Popular, el Partit Socialista, Vox i Ciudadanos aquella època.
Les prestacions socials no aconsegueixen reduir la taxa de pobresa tant com necessitaríem. I per això és tan important tenir un abordatge en clau d'infància. El complement de la infància de l'ingrés mínim vital hauria d'arribar a moltes més llars.
Quin arrelament pot tenir una persona que, per exemple, ha arribat en el territori? És igual, eh? L'octubre, el novembre del 2025. Potser, si els requisits haguessin estat una mica més durs, no tenir la sensació de que això és el 2005, com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Seguir treballant i no parlar de previsions, sinó tancar les garanties. La garantia avui és que hem establert aquest servei llançadora i així es comunica. L'altra garantia és seguir treballant quan a la gratuïtat.
Ha quedat en evidència, doncs, dues coses. La incapacitat de generar un pla de contingència ràpid i efectiu i, per l'altra banda, el dèficit d'infraestructura de base per al transport ferroviari de mercaderies.
Fíjale lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río. Máxima prudencia. Y, por favor, cuando se dé una orden de evacuación, hagan caso, porque su vida corre peligro.
hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
Su mandato se ha gestionado un procedimiento que ha terminado con viviendas de protección pública en manos de personas vinculadas al Partido Popular.
Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro, y no nos van a quebrar.
Aquest any ha triat aquesta temàtica en les malalties neurodegeneratives i neuromuscular perquè afecten moltíssimes persones, però és perquè són unes malalties molt cruels. No tenen cura, en hores d'ara no hi ha tractament, són cròniques, són irreversibles, es diagnostiquen tard i et pots morir.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Estem ja en ple compte enrere per a les eleccions a l'Aragó. D'aquí només 3 dies, diumenge, els aragonesos aniran a les urnes amb poques perspectives de canvi. Les enquestes auguren una nova majoria del Partit Popular i Vox, amb l'extrema dreta, això sí, disparada. També pronostiquen una caiguda important dels socialistes amb una exministra de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, com a candidata. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit. Pràcticament tots els estudis demoscòpics dibuixen aquest panorama que acabes de descriure. Mai s'havien avançat eleccions a la nostra comunitat veïna. El president Jorge Azcón, candidat del PP, les va convocar obeint les directrius de Gènova d'anar a les urnes si no hi havia nous pressupostos. La falta d'entesa entre Vox i els populars ja va portar comicis a Extremadura i a l'Aragó es va replicar l'esquema, una estratègia per mirar de guanyar el relat a Pedro Sánchez al Congrés i alhora enfonsar-lo arreu del territori aprofitant l'estat de debilitat del PSOE. Pel que fa a la campanya en si, perfil podríem dir que força baix, Azcón s'està fent un fart de combatre, de fer bandera de combatre l'independentisme català, mentre que Alegría presumeix d'experiència en la gestió.
No estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo.
He estado 4 años y medio al frente de un ministerio.
Vox, que podria duplicar escons, s'està basant, cap sorpresa, en l'argumentari anti-immigració. I encara un últim apunt, l'esquerra del PSOE es presenta per separat amb la Junta Aragonesista, Esquerra Unida i Podem. Amb un percentatge de vot proper a l'ultradreta, les enquestes vaticinen que aquesta divisió els podria deixar amb la meitat d'escons que els de Santiago Abascal.
Doncs ara ens volem fixar en com veuen els comicis des de la franja de Ponent, un territori generalment de parla catalana situat al límit amb Catalunya. I per posar-hi el focus parlem amb el Pere Joan Álvarez, que l'ha visitat. Pere Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Ara ja des de Lleida, eh? Quan parlem de la franja de Ponent, d'entrada, a què ens estem referint? Posa'ns en situació.
Sí, mira, estem parlant d'un territori allargassat de nord a sud, que va des de la Ribagorça fins al Matarranya, passant per la Llitera i el Baix Inca. La població oscil·la entre les 40 i les 50.000 persones i agrupa al voltant d'una 60 de municipis que, com deies, parlen unes varietats del català pròpies d'aquest territori. Políticament, no podem dir que se segueixin un mateix criteri. Si ens fixem en els resultats dels últims comicis autonòmics, hem de dir que anant de nord a sud, el Ribagorça es va imposar al PP amb un petit marge davant del PSOE, a la Llitera van guanyar els socialistes i el Baix Inca i el Matarranya el PP, un partit popular que, recordem-ho, governa a l'Aragó amb el president Jorge Azcón.
Tu, Pere Joan, ho dèiem, hi has anat i has parlat amb gent de la franja. Què demanen al govern que surti elegit?
Doncs podríem dir que, en general, demanen que des de Saragossa se'ls tingui en compte. En part se senten oblidats. Recorden que ells també són aragonesos, encara que en molts casos tinguin més contacte amb Catalunya que amb l'Aragó. També els preocupa la sanitat, la despoblació, l'envelliment i més suport a l'agricultura de la zona en pobles molt rurals. He recorregut, com deies, 3 comarques de la franja. Començo per Benavarri, a la Ribagorça, on viuen uns 1.140 habitants. Podem sentir una veïna que em deia que des del govern aragonès no se'ls té prou en compte.
Molt bé, a veure.
Pues que estamos como un poco abandonados, porque es una zona de frontera y lo que digo, no somos ni de aquí ni de allá, que piense un poco más en estos pueblos que también pertenecen a Aragón.
Més veïns de Benavarri afirmaven dos veïns que tenen Lleida més a prop que Saragossa i constaten un retrocés, atenció, del català entre els joves.
Ens queda lluny, Saragossa està molt centralitzat i la veritat és que és difícil, i Lleida, doncs el tenim molt cerqueta. És trist perquè s'està, sobretot aquí a Benavarri, s'està acabant el tema del català a la franja, és molt trist.
La canalla ja no el parla al carrer, a l'escola l'ensenyen, però al pati ja parlen en castellà, vull dir que les peculiaritats de la zona s'aniran perdent.
En clau més política, assegurant que el procés independentista català va generar un rebuig espanyolista de gent que fins i tot parlava català. En parlava aquest veí que regenta una carnisseria en aquesta població, a Benavarri.
Som terreno de frontera i, bueno, pues, mos agradaria que mos respeten la llengua, que cosa que no fan. Des de les iniciatives de la independència se crea un anticatalanisme. Incluso gent que parla català se li crea un pensament anticatalanista. Així la bandera d'Espanya se saca a passear a la mínima.
Doncs Manel, seguim amb aquest recorregut, baixem de la Ribagorça cap a la Llitera, si et sembla, i visitem el Campell, un municipi en aquest cas de 650 habitants. Conversàvem amb un veí que reclamava al futur govern d'Aragó que tingui més en compte les particularitats de la franja i denunciava que des de Saragossa, diu, es menysprea el català que s'hi parla.
Hem de tenir en compte les peculiaritats d'aquesta zona, com l'idioma, com les infraestructures, les connexions amb la resta de l'Aragó. Fa anys que és una mica menyspreat l'idioma.
Unes veïnes també del Campell afirmaven que a Catalunya els aprecia, atenció, més que molts aragonesos.
Estem oblidats una mica. Catalunya ens aprecia més que l'Aragó, perquè estem a la franja, i llavors sempre anem més a Catalunya que a Aragó, que a Saragossa, a veure-hi. Oh. Mateix a Graus, ja se fiquen malalts quan veuen que parlem d'esta manera, a Graus, que estem aquí mateix.
Cadinefa, que està a 15 quilòmetres, i parlen castellà.
I deixem la Llitera, anem al Baix Inca, anem a la capital del Baix Inca, Fraga, una població que té 15.500 habitants, és més gran que la resta de les que estàvem parlant. Una veïna de Fraga reclamava al govern aragonès que entengui que els pobles de la franja també són aragonesos.
Por supuesto, tenemos muchísima relación con Cataluña, evidentemente, es que el primer pueblo que tenemos aquí está a 8 kilómetros, entonces nosotros la relación es buenísima, las relaciones comerciales buenísimas, pero sí, que no centralicen todo en Zaragoza, que se acuerden de todo lo que está en el perímetro de Aragón.
Aquesta dona deia perímetre per lo que és la franja de Ponent. I una altra veïna de Fraga, que regenta una botiga, assegura que la relació amb Catalunya és constant i veu l'ús del fragatí i del maquinensà, com deia, com una riquesa cultural.
A estudiar, anem a l'Arnau, anem al Santa Maria, mos queda tot més a prop. Per tema de logística, és que millor. Al igual que, per exemple, m'imagino que el de Lleida és més fàcil que vinga, a lo millor, a Fraga, a fer alguna compra, o als alrededors, a lo millor antes que anessin a Tarragona o a Barcelona.
Doncs aviat els toca votar. No sé si es podria fer un retrat de les tendències polítiques de la franja.
A veure, ho deies al principi, parlàvem, no es pot parlar d'una uniformitat, així comarques com la Ribagorça o la Llitera històricament han votat més socialista. Recordem que qui va ser anys president de l'Aragó, el socialista Marcel Iglesias, és de bonança a la Ribagorça. I al Matarranya, al sud, el vot més conservador ha estat el més predominant, mirant cap al País Valencià amb tendències més conservadores. En parlàvem amb un sociòleg, el Nacho Sorolla, que és professor a la Universitat de Saragossa.
Sovint les comarques del sud, el Matarranya, etc., fa o té certa continuïtat amb el que es veu a municipis del País Valencià, en què també hi ha molta més presència del PP. És a dir, d'alguna manera, tota la part sud de la franja lligaria molt més amb aquest vot més conservador que es veu en un territori més ampli, i a la vegada la part del nord també tindria aquesta vinculació amb un vot socialista.
Doncs, Pere Joan Álvarez, ens has fet un molt bon retrat del que s'hi juguen en aquestes eleccions i quines són les inquietuds aquí a la franja d'aquestes eleccions que seran diumenge. La setmana que ve n'explicarem el resultat. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins aviat.
Bona nit, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
És un quart de 12 de la nit. Al Catalunya Nit incorporem ara els oients de Catalunya Ràdio i fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest 5 de febrer. Carles Puigdemont considera una victòria que la justícia europea li hagi donat la raó sobre la seva immunitat, però assegura que el mal ja està fet. Marc Güell.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que l'Eurocambra no hauria d'haver retirat aquesta condició a l'expresident i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí a petició del Suprem espanyol. Puigdemont ho veu com un petit triomf.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Això fa un dany greu en particular a l'actual presidenta i crec que sí, que estaria bé que donés alguna explicació. Jo vaig ser detingut a Sardenya. Se'ns va limitar moltíssim el moviment i això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
La sentència no té efectes immediats perquè cap dels tres implicats és eurodiputat ara mateix.
I a Figueres, el ple de l'Ajuntament ha aprovat una moció contra la regularització d'immigrants anunciada pel govern espanyol.
El text demana que es faci una gestió responsable de la immigració. La moció ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, que és qui governa, i el d'un regidor independent. L'alcalde Jordi Masquef n'ha parlat aquí, al Catalunya Nit.
Quin arrelament pot tenir una persona que, per exemple, ha arribat en el territori? És igual, l'octubre, el novembre del 2025, quins valors pot tenir, quin coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura. Potser, si els requisits haguessin estat una mica més durs, és a dir, no tenir la sensació de que això és el 2005, com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat.
Un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa i exclusió social.
És una taxa que ha tornat a créixer després de 4 anys a la baixa. La pobresa infantil també augmenta i ja afecta el 36% dels menors de 16 anys que viuen a Catalunya. A més, pràcticament la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes.
La Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei de trens no torni a la normalitat.
Avui s'han recuperat els trams de l'R4 entre Manresa i Terrassa i de l'R1 entre Blanes i Maçanet. Tot i això, l'R4 està tallat entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència aquest vespre a les obres de soterrament de Sant Feliu de Llobregat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
D'altra banda, des d'aquest vespre ja es pot tornar a circular pel túnel de Rubí. El secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, ha dit al Més Nit de 3Cat Info que les obres en aquest punt continuaran, però que es faran compatibles amb el trànsit de mercaderies per facilitar l'accés al port.
Estamos hablando de 15 a 20 trenes diarios. Un tren equivale a 42 camiones. Es decir, que abrir, además de descongestionar digamos, los acopios que tenían los puertos, es que está retirando de la carretera 600 camiones. Creo que ha merecido la pena el esfuerzo.
I a tot això, l'autopista AP7 continuarà tallada en sentit sud entre Martorell i Vilafranca com a mínim fins dilluns.
La borrasca Leonardo continua fent estralls i ha obligat a desallotjar unes 7.000 persones a Andalusia i 1.000 a Extremadura.
La localitat de Grazalema, a Cádiz, on encara hi havia unes 1.500 persones, han estat desallotjades completament per perill de despreniments. Al municipi han caigut més de 700 litres d'aigua en només 5 dies. Els veïns se'ls ha traslladat al municipi de Ronda, a Màlaga.
Nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a alojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
Els equips de rescat també continuen buscant una dona que ahir en ple temporal va caure al riu Turbilla quan hi va entrar per rescatar el seu gos.
Escàndol d'adjudicacions de pisos de protecció oficial a una regidora de l'Ajuntament d'Alacant i familiars seus i a l'arquitecte municipal.
Dos alts càrrecs ja han plegat per aquestes suposades irregularitats i també el cap de gabinet de la Conselleria de Turisme del govern valencià. Els habitatges dotats de piscina i pistes de pàdel es van adquirir per 200.000 euros, que és menys de la meitat del preu de mercat. L'alcalde d'Alacant, el popular Luis Barcala, diu que ja ha portat el cas a la Fiscalia.
Ejerceremos todas las acciones que la ley nos habilite para hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
L'oposició li demana la dimissió.
I Pedro Sánchez, que manté el pols amb Elon Musk i també amb el fundador de Telegram, Pavel Durov.
Davant els insults i els atacs que ha rebut per voler prohibir les xarxes als menors de 16 anys, el president espanyol ha dit que la democràcia no serà doblegada pels tecnooligarques. Al matí de Catalunya Ràdio, la ministra Cira Rego ha apuntat quin és el principal problema d'aquestes plataformes.
El problema és que en la medida en la que la regulació de l'espai virtual depende de tres senyores que tienen una ideologia i cuya objetivo en la vida és hacer caja porque lo que tienen es un negocio, es muy complicado que busque el interés general.
Rússia i els Estats Units acorden a Abu Dhabi reprendre el diàleg militar d'alt nivell.
Que estava trencat feia més de 4 anys, les converses per posar fi a la guerra d'Ucraïna només han aconseguit un nou intercanvi de presoners que ja s'ha fet efectiu. Cadascuna de les parts han lliurat a l'altra 157 reclusos.
I la Marató de Trescat d'aquest any es dedicarà a les malalties neurodegeneratives i les neuromusculars.
Serà el 13 de desembre. Són patologies com l'Alzheimer, l'esclerosi múltiple, el Parkinson o l'ELA. La Fundació La Marató les ha escollit perquè es tracta de malalties incurables, irreversibles i cròniques. Lluís Bernabé és el director de la Fundació.
Són unes malalties molt cruels. No tenen cura, en hores d'ara no hi ha tractament, són cròniques, són irreversibles, es diagnostiquen tard i et pots morir.
Queden 9 minuts per arribar a 11:15. Avui s'ha obert una nova era en el control de les armes nuclears, ho explicàvem. Rússia i els Estats Units ja poden incrementar, tant com vulguin, el seu arsenal nuclear sense que els diguin que estan vulnerant un pacte. Tot això perquè ha expirat el tractat Nou Start que van firmar fa 15 anys i acabava avui, el 5 de febrer. Fins ara, per tant, limitaven el nombre de míssils, de caps nuclears, i ara s'obre una gran incògnita sobre el futur d'una possible nova era de negociació atòmica. En volem parlar amb Tika Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bona nit, Tika.
Hola, bona nit.
A veure, fins ara teníem aquest tractat que limitava els caps nuclears desplegats per cada país a 1.550 i a 700 els míssils per llançar-los. Clar, la pregunta que es fa a tothom ara és: i ara que no hi ha aquest tractat, què?
Mira, jo si em deixes que faci un apunt previ,
sí.
Hi havia tractats que regulaven l'armament nuclear, n'hi havia tres. El més actual de tots, que era el Tractat de Prohibició d'Armament Nuclear, és un tractat que va entrar en vigor el 2021, gener del 2021. És un tractat que el que fa és que declara il·legal l'armament nuclear. Ara bé, només 90 països s'han adherit, l'han firmat, aquest tractat. Cap dels països que té armes nuclears l'ha signat, cap dels països que estan o formen part de l'OTAN l'han signat. I aquests països que volen tindre armament nuclear, doncs tampoc no l'han firmat. Val? Aquest és el tractat més actual, que és de prohibició. Després tenim que el 1970 va entrar en vigor el tractat de no proliferació nuclear, que també és un tractat que la majoria de països del món l'han signat, inclús països que tenen armament nuclear, i que l'objectiu d'aquest tractat era evitar que no anessin més enllà el nombre de països dotats d'armament nuclear. N'hi ha 9 que no creixi el número de països, i l'altre, que cada país que té armes nuclears evitar que tinguin més caps nuclears, que avanci el nivell d'armament nuclear. Val? També dir que en els últims 10 anys els països que tenen armament nuclear, tots ells tenen programes d'actualització i modernització dels arsenals nuclears. Tots ells estan partint de la idea que la dissuasió de l'armament nuclear que existeix no és dissuasori, perquè no és creïble amenaçar en aquest armament nuclear. I tots ells estan en programes de construir caps nuclears que siguin més creïbles i modernitzar el que en diríem els vectors portadors dels caps nuclears, siguin avions de transport d'armes nuclears, submarins o míssils. Dintre d'aquesta situació, el que ens trobem és que el tractat bilateral Estats Units-Rússia decau I no hi ha hagut voluntat per part d'Estats Units i també de retruc de Rússia de que aquest tractat contingui, pues això, més continuïtat. Regulada, com deies, el número de caps nuclears i regulada quants caps podien situar-se en missils, etc. Però tenia un factor també que era important i que ara s'ha perdut, el no renovar-se, que eren les comissions de seguiment i d'intercanvi d'informació i de verificació. Estats Units es deixava verificar per un equip de russos i Rússia es deixava verificar per un equip de nord-americans que complien en el tractat. Per tant, no només decau que ara ja no hi ha limitacions a l'armament, sinó que també decauen d'alguna manera l'òrgan de diàleg entre els dos països sobre l'armament nuclear. Si hi havia fins ara un error, un malentès, un accident, un agafava el telèfon, trucava a l'altra part i li deia «tinc aquesta situació, no t'alarmis, no t'estic atacant o estem en aquesta situació». Mm-hmm. Si el tractat decau, també decau, diríem, la via de diàleg i qui té telèfon per connectar-se amb l'altra part i avisar-lo de lo que passa.
Per tant, això entrem... vol dir que entrem això... en una zona molt més perillosa per això mateix, perquè un error pot ser més greu o un malentès.
Exacte.
També. I per
un
l'altra
accident.
No sé... Exacte, sí, sí.
O que no té intenció i hem tingut un accident.
Clar.
Per tant, de dir-li, no estem entrant en guerra, eh? Hi ha un error... Si tu me vaig a aquest missil, no passa res, perquè tot és plegat, és un error. No estem iniciant cap guerra. Aquest mecanisme, el que en la pel·lícula de Kubrick, el telèfono rojo, però ja no hi ha telèfono rojo. Ja no tens a qui trucar a l'altre costat.
Clar, i no sé això... si, a banda d'això, es pot preveure ara una nova cursa armamentística que proliferin de nou?
Segur, segur. Perquè, mira, la cursa, de fet, en part s'està donant. Per una part, Xina considera que té pocs caps nuclears per, diríem, per poder entrar en una guerra o per poder entrar en la dinàmica dissuasòria amb Estats Units. Jo crec que en Rússia no la necessita, però amb Estats Units sí. I Rússia ja fa un temps que està saltant-se el TNP, que és l'altre tractat, i està construint més caps nuclears. I ja en té 600. Estats Units diu que pel 2030 ja en tindrà 1.000. És a dir, que Estats Units diu que Xina el que està fent és voler entrar en un règim paritari i adquirir el mateix número de caps nuclears que té Estats Units i Rússia.
Clar,
aquesta és la versió que dona Estats Units.
Sí, de fet, avui hi havia una informació del mitjà nord-americà Axios que deia que Washington i Moscou estarien negociant una possible extensió de l'acord de 6 mesos, però que el que voldria Trump és que hi hagués un nou pacte que incorporés també la Xina, perquè només vincular dos mentre un altre pugui seguint, però la Xina ja diu que no. Per tant, estem en aquest aquesta nova situació. Les armes nuclears tenien la perversió que tothom deia que eren de dissuasió, és a dir, que era la manera de garantir la pau. No sé si ara hem d'esperar un nou tractat o que tornem a aquest discurs de jo he d'estar ben armat per assegurar que ningú m'armi, que ningú m'ataqui.
No sé si seran capaços de tindre un altre tractat, perquè aquest tancar-se, el problema és una, Xina està incrementant el seu nombre d'arsenals. Estats Units es presentarà o construirà una doctrina nova en aquest escenari que dirà si Xina i Rússia es posessin d'acord, tinc a dos que me duplicarien la capacitat nuclear en contra meva. I Estats Units començarà a dir que s'ha de preparar per un atac que ell tingués que respondre als dos alhora. Un contra Rússia i contra Xina al mateix temps. Això està pressuposant que Estats Units començarà liderant una política de més d'incrementar el seu arsenal nuclear. En l'escenari que ara ens trobem, de que en Europa Trump ens ha dit que no vol saber res d'Europa i que ja s'apanyarà, aquí en Europa, per exemple, fa 2 dies el canceller Merz ha revelat, no és que hagi declarat, ha revelat que en la Unió Europea s'està debatent i s'està explorant la idea de dotar-se d'armament nuclear. Això vol dir que els països de la Unió Europea que estaven adherits al TNP se n'en sortiran del TNP perquè volen construir armament nuclear nou. Polònia ho ha dit diverses vegades. I Aràbia Saudí també ha manifestat que ell vol entrar en la cursa de tindre armament nuclear. Amb la qual cosa, aquest decau, però ens trobarem en que el TNP, que era un altre instrument internacional de no proliferació, doncs pot ser també un paper mullat.
Doncs ens
ha de... I que la cursa a la que entrem de construcció de noves armes nuclears, doncs podríem estar amb ella.
Doncs ens ho has exposat de manera molt clara. Tica Font, presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, t'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Fem ara una pausa per la publicitat i de seguida sessió golfa amb l'Àlex Gorina.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1 de gener de 1984.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya ni.
Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
Les notícies.
Si no hay mano,
sota la llum de la lluna.
Luna, que te mereces.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Luna a la de una.
Catalunya Ràdio.
Si no hay mano ninguna.
Dijous a la nit, sessió golfa. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Què tal?
Doncs molt bé, aquí esperant bon cinema. Com sempre, comencem amb la joia que arriba aquesta setmana a la cartellera. Quina
estrena
tries?
Estrena demà i us regalaré una tarta. Una preciosa pel·lícula que es diu La tarta del presidente iraquiana, que no iraniana, de Hassan Hadi. Una pel·lícula que va guanyar la Càmera d'Or al Festival de Cannes i que té una influència claríssima de Jafar Panahi, tot el cinema iranià. Jafar Panahi, pel Globo Blanco, va guanyar també la Càmera d'Or 30 anys abans i s'admiren mútuament. I és una història de determinació infantil. Una nena que per obligació escolar ha de fer una tarta pel president Saddam Hussein. I ella ha de buscar els ingredients. No té pasta, no sap on trobar res i amb el seu gall es dedica a viatjar per tota la ciutat intentant solucionar el problema. I aquesta determinació infantil, èpica, absolutament èpica, vista amb ulls de la miniatura de la nena, amb sarcasme, amb naturalitat, amb la influència del neorealisme, la veritat és que ens presenta el caos d'una societat fallida, absolutament descomposada, posada, corrupta i cridanera d'una manera admirable. És una pel·lícula deliciosa, absolutament, malgrat la, diguem, brutalitat que retrata. Per tant, en fi, us la regalo.
Imperdible, eh?
Absolutament. Ja la podeu tenir enganxada al cor immediatament.
Doncs ens la apuntem. El Marc Garriga també ens l'ha recomanat. El cap de cultura li va agradar molt. O sigui que doble recomanació. Ja anirem. Escolta, aquí moltes vegades ens dius això, que el cine ja ens ho ha explicat gairebé tot. Cap on vols portar avui la secció? Quina notícia t'agafes?
Doncs, d'entrada, us agafo els d'en dels d'ors que... This is the end. La societat en fallida, deia fa un moment, no?
Sí.
Caos, corrupció, tòtems i tabús que cauen també uns darrere altres. A veure, tenim el canvi climàtic, sequera i després danes. Tenim un país tot un dia sense llum. Després tenim noves epidèmies. Després tenim un país sense trens durant setmanes i setmanes. Què més pot passar? Una fallida d'internet? Inevitablement arribarà. Una fallida de la intel·ligència artificial? Més encara. Una fallida democràtica? jo la tinc garantida absolutament ja, perquè evidentment l'experiència també et dona el dret a això, no? Què més ens pot passar que sembli impossible que el cinema ja ens ho hagi dit abans, no? Que fins i tot els governs progressistes esdevinguin dictatorials, que adoptem la mentida política del sistema com un mal menor, que el compte enrere del planeta sigui més imminent que no pas com ens l'imaginem, que les fronteres rebentin definitivament i ens comprin els països i entrin a casa nostra i la facin seva i que a més hi col·laborem per protegir-nos. Tres pel·lícules que demostren tot això, perquè trieu quin futur preferiu. Una és de Bergman, es diu La vergüenza.
Mamma, jo, com es queda?
No la voy a ver, oh? En...
Future, Sex Pistols, Lee Bullman, Max von Sydow, La illa és Faro, la illa de Bergman, el refugi, per entendre, on també els personatges d'aquesta pel·lícula viuen lluny del món per autoprotegir-se, però arriba un moment que arriba la guerra. Entren les tropes de l'exterior, comencen a matar, truquen, menteixen, acusen de col·laboracionisme a tothom, afusellen i, a més, obliguen la gent per matar i no ser morts d'aquesta manera. I, per tant, acabes agafant les armes, sent un pacifista, per salvar-te la vida, vas a carregar-te el veí. És a dir, Groenlàndia, ja ho tenim, però a la vista. Tot això, Bergman, ho va explicar en una illa fa, jo diria que més de 50 anys. Ens sorprèn? No, és la vella colonització. Això, ens pensàvem que s'havia acabat? No, tot just acaba de començar. El colonialisme està viu i molt viu. Prepareu-vos. Segona pel·lícula, però abans parlaré d'un llibre, Sinclair Lewis, el senyor que va escriure El Mergranti, la història del xerraire que convenç, no dient res, a les multituds que el segueixin. Això és un exemple. Un altre és un llibre que va fer que es deia It Can't Happen Here. Això no pot passar aquí, no es va fer mai en cinema. I en la història, la possibilitat d'un president que demoleix les estructures d'un estat, i les democràtiques principalment, i a més les estructures mentals de la gent, que això és primordial perquè no et passi res a continuació. Miley Cyrus i El Político, esteu preparats per entrar en escena?
Recorrió todo el estado pronunciando discurso tras discurso, y todos terminaban con la misma frase. No es a mí a quien atacan, es a vosotros. Gritaba que todo era una conspiración porque Willy sabía que si gritas algo muy alto y lo gritas muchas veces, la gente acaba por creerte. Y por si acaso no le creían, organizó espontáneas manifestaciones.
A la calle. Id a buscarlos a sus casas, sacadlos de las tabernas.
¡Salid todos a la calle!
Y por si alguien le salía respondón, organizó espontáneas palizas. Willy empleó todos los recursos que conocía y añadió alguno más. Let's pretend it's not the end
of the world. Bé, tots, és una pel·lícula de l'any 48 de Robert Rosen, que va guanyar l'Oscar, All the Kingsmen, El Político, un polític d'esquerres, teòricament, que té tota la voluntat del món de denunciar el món que l'envolta i s'acaba convertint en la persona que envia les tropes a Minneapolis o que envia els ciutadans a apoderar-se del Congrés dels Estats Units, no? Un polític que teòricament va de bona fe, però que adopta l'actitud de la persona que pren el poder i el vol perquè per fer el bé convé que jo mani i que ningú em porti la contrària. La cosa contradictòria. En fi, una factura que s'ha de pagar, no? Però la retòrica tan hipnotitzadora acaba convertint-nos en robots d'un sistema absolutament corrupte. Tercera i última pel·lícula. Sí. Anem hacia la fin del mundo. Hacia el fin del mundo, una pel·lícula es deia Cracking the World. No importa massa la pel·lícula, és del 65 i deien aquestes coses.
The limitless, clean heat of the inner earth. We can transform all the continents and make a life of plenty for all mankind for the foreseeable future.
They knew that only a missile with an atomic warhead could crack the Earth's impenetrable inner core. Would it mean the end of the world or the beginning of a new life for all mankind?
It's the end of the world. It's the end of the world. I què és la història d'aquesta pel·lícula de l'any 65? Un científic que ha descobert que hi ha una manera de fer tracking per tenir energia definitiva. portar una bomba atòmica al centre del planeta i fer sortir el magma que hi ha dins perquè tots estiguem calentonets. Només que, oh, horror, el planeta es parteix en dos, o s'està partint en dos, i ara com arreglem aquest problema? És a dir, anem a buscar minerals, entrem al fons de la Terra, traiem el magma, serem rics, no tindrem cap problema, només que ens anem tots definitivament a la merda! I, per tant, acabarem amb Anastasio, cantant italià, que també canta la fi del món, mentre m'acomiado de vosaltres amb jo tot no... l'amor del món.
Sí, no vull cap dels tres escenaris, no? No. Ens quedaríem, per favor, com estem.
Voleu triar o...?
No empitjorar-ho més.
No, eh? Va, no.
No triem.
Fora tot, absolutament! Yo sogno un mundo que finisca degnamente, que exploda, non que si spenga lentamente. Yo sogno i letti riflettori e la cappella Sistina, sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Doncs mentre es quedi món, els dijous aquí, eh? Dijous que ve més.
Ja us ho deia. El Sirena ho ha explicat ja absolutament tot. Sogno la cappella Sistina, sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
Dinou minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Està treballant ja a tot drap a aquesta hora de la nit. Lídia Téllez, com anem?
Hola, bona nit, Agnès. Bona... Doncs aquí anem. Totes les portades les tenim avui.
Vinga, doncs per quina comences? Per l'ara?
Sí.
Què destaca? Mira,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a Puigdemont davant del Parlament Europeu. El Tribunal toma la retirada de la immunitat dels partits de Junts que la cambra va aprovar el 2021. I la foto es veu al Puigdemont amb una roda de premsa. Després, la primera revisió integral de la xarxa de Rodalies constata el seu estat deplorable. I el Barça atropella el Madrid i ja és a les semifinals de les noies.
Sí.
Després tenim el periòdico. La UCO rastreja 22 obres de DIF manipulades per la trama de Coldo. El govern allarga la gratuïtat de Rodalies per la cronificació de les incidències. La policia investiga 30 pàrquings fantasmes prop de l'aeroport de Barcelona. I la borrasca Leonardo no dona treva. Les fortes pluges obliguen a evacuar 7.000 persones a Andalusia, entre elles 1.500 de la localitat gaditana de Grazalema. I la foto de portada són les cascades que es veien des de dalt de Grazalema d'aigua.
D'aquest municipi, sí, que han hagut d'evacuar. Doncs sí. Molt bé, Lídia. Que vagi molt bé la nit, eh? Gràcies.
Igualment. Adéu.
La Lídia, que tenia les dues portades possibles, no sé si no fa gaire bona pinta això aquí, Marc?
No.
Veig amb poca cosa avui.
Poca cosa. De moment només podem afegir el punt avui perquè a La Vanguardia i El País encara no ens ha arribat la seva portada. El punt avui que destaquen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea també amb retard anul·la la retirada de la immunitat a Puigdemont, Ponsatí i Comín el 2021 i fan la prèvia dels Premis Gaudí que s'entreguen aquest diumenge. Els Gaudí es fan majors d'edat. L'Acadèmia del Cinema Català celebra diumenge al Liceu la 18a edició dels Premis amb les pel·lícules Romeria, Cirat, Sorda, Frontera i Estrany Riu com a favorites.
Molt bé, doncs això és el que trobaran els nostres oients als diaris i si sintonitzen Catalunya Ràdio, com esperem que facin, Marta Prat, bona nit. Què bona trobaran nit. A l'antena de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, trobaran tractors, perquè demà us en recordeu que fa 2 anys hi va haver aquella gran tracturada que van veir Barcelona, la ciutat de Barcelona.
Van passar per aquí davant, sí.
Doncs demà hi haurà un revival, segurament molt dimensionat perquè no serà tanta gent, però sí que surten tractors de diferents llocs del país i els anirem seguint perquè venen un altre cop cap aquí, cap a la Gran Via de Barcelona, que és on hi ha el Departament d'Agricultura, i van allà doncs, a presentar les seves reivindicacions, que com sabeu és dignificar la pagesia del país. Més coses. Demà continua a Veneçuela un debat molt interessant i molt important, que és el de la llei d'amnistia, que pot suposar que surtin tots els presos polítics de les presons, que pot suposar també que tornin els exiliats i que pot suposar també que moltes de les persones que fins ara no podien presentar-se a les eleccions passin a ser elegibles. I avui s'ha fet una primera sessió, demà continua això i escolteu el que s'ha dit al Parlament.
Si d'alguna manera contribuye a la paz, a la tolerancia, al respeto, a la convivencia, pues démosle un voto de confianza.
Que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad.
Altres coses interessants i importants de l'agenda internacional és la trobada que tindran Iran i els Estats Units per parlar del programa nuclear iranià, però també de la capacitat armamentística de l'Iran. Això serà a Oman, unes negociacions que seran directes per primer cop en molts mesos. I també estarem molt pendents del que passi al Regne Unit, perquè això de l'arxiu Epstein s'ha convertit com en la criptonita dels polítics del planeta. I el primer ministre britànic està molt tocat des del punt de vista públic perquè va confiar en una de les persones que han aparegut en aquests arxius, que és un company de partit i que, vaja, va quedar retratat en aquests arxius. Per tant, pendents, perquè no sé què passarà. La premsa britànica li està fumant bastanta canya al primer ministre.
Doncs a veure com acabarà. Marc i Marta, fins demà, bona nit.
Bona nit.
Fins demà.
Adéu.
Tres quarts de 12, ha arribat el moment d'una persona que ha estat amb nosaltres totes aquestes ja 1 hora i 45 minuts, que no l'hem deixat parlar fins ara, ara ja li toca.
A més, ha fet els deures, realment ens ha estat escoltant i ha estat apuntant coses. A ell li agrada definir-se com a traficant d'idees, i dins d'aquest univers, el de les idees, diríem que ha fet pràcticament de tot: assagista, investigador, cultural, crític d'art, comissari i, per damunt de tot, poeta. Ha viscut a banda i banda de aquella frontissa que separa la contracultura i la clandestinitat d'un sistema oficial o institucional. Va ser director del Centre Carto, sigles que corresponen a Cultura, Recerca, Tecnologia Universals, robat a un llibre de J.B. Foix. Després va dirigir l'Art Santa Mònica, ja veieu quantes coses, i actualment és president de la Fundació Joan Brossa. El seu últim llibre és un volum de memòries literàries sobre l'esclat cultural i artístic de la Barcelona dels anys 70 i 80. El somni de la subversió. Versió Memòries d'un traficant d'idees. Vicenç Altaió, bona nit.
Ens hem deixat al cinema.
Aviam, què ens hem deixat?
Vaig tenir la sort de treballar amb l'Albert Serra a la pel·lícula Història de la meva mort, fent el paper de Casanova.
Mai tant. I va ser ara tinc la imatge. De cop m'ha vingut la imatge. Certament, quantes coses, no?
Va, la vida és generosa.
Ha estat generosa amb tu. Va, comencem pel principi, però no ens podem saltar la pregunta. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, escoltant i observant. M'ha agradat molt que tu, Agnès, portessis un rellotge mecànic i que estigués amb el temps aturat. Cosa que m'ha servit perquè, com que hi ha tanta notícia, tanta rapidesa, de tant en tant necessitem el temps de reflexió. I, per tant, és bo escoltar notícies, però al mateix temps estar una mica lluny i pensar. Això he après.
Aturar el temps una mica, també.
Sí, va massa de pressa.
Mentre amb una publicitat nosaltres hem après coses de tu que no ho direm, però perquè tu has llegit molt, ens ha explicat una història interessantíssima, com van començar els rellotges a anar a parar al braç com els portem ara, però això és perquè tu tens una biblioteca amb quants llibres?
L'altre dia els vam contar a propòsit d'una pel·lícula que es diu Biblioteca de Pedra Seca, i vam fer més o menys un càlcul i en sortien aproximadament uns 30.000.
I dèiem a la presentació que te'ls has llegit, a més a més.
Sí, evidentment, a casa ara n'hi ha 7 o 8 damunt de la taula, pendents de lectura, però tot el que queda classificat en ordre alfabètic, de la a la Z, són llibres que ja estan llegits, subratllats i alguns fins i tot mastegats. I de tant en tant hi ha algun que també ha anat a parar a la llar de foc. Però la xifra important no és la quantitat de llibres que un llegeix, sinó si poséssim aquest gran invent que és el llibre. si poséssim les línies, que més o menys hi ha unes 27 per pàgina, una al costat de l'altra, i les poséssim en línia recta, quants quilòmetres cadascú de nosaltres hem fet llegint?
Ostres, quina idea tan bonica.
I ara, mentre estàveu parlant, com que ha sortit aquest comentari, que hi havia 30.000 llibres, he pensat, aviam, més o menys quants quilòmetres són. I m'ha sortit una quantitat que és un disbarat, com 240.000. Però voldria verificar, potser és, perquè potser són 24.000. Però no deixa de ser molt.
Molt, sí, sí.
Igualment, exacte, és molt, és molt, moltíssim.
Això vol dir que, en realitat, el llibre és un gran invent d'informació, comunicació, és portàtil, portes a la butxaca, igual que avui portem la ràdio.
Quina idea tan bonica, que ens deixessin anar només els quilòmetres que t'has llegit, i així que aniria a poc a ben a prop.
Sí, cadascú. Aviam, aquests 7 o 8 llibres que tens sobre la taula, de què són, poesia, assaig...
No. Jo llegeixo poesia, però m'agrada molt l'assaig. Llegeixo també novel·la, en acabo de llegir ara un de la Marta Pasqual, però sobretot m'agrada, en fi, pensar. I l'assaig és la novel·la moderna.
J.B. Foix, Brossa, Joan Vinyoli, Palau i Fabra, poetes, tots ells que t'han precedit, amb els quals has tingut relació. Qui t'ha marcat més de tots ells?
Mira, de cadascun he pres una cosa diferent. Foix, què hem de fer Foix per ser poeta quan sigui gran? I sempre deia el mateix, no? Caminar i respirar. Llegir, respirar, com qui llegeix. El Vinyoli i el Palau Fabra, que tenien un temperament vital excepcional, et deien viu, 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 amb intensitat, i transforma. I el Brossa, que era el més petaner, experimenta i experimenta. De cadascun aprens alguna cosa. Però també t'he de dir que dins aquest sistema literari de referències, la poesia internacional és molt important. I tinc altres models de lectura, que és una experiència de vida, com pot ser Tits Eliot, Octavio Paz, etc.
Clar, 30.000 volums dona per moltíssim. Em sembla que és de Brossa, no? Deia, no és el mateix, una cosa és ser, escriure poesia i l'altra ser poeta.
Sí.
És diferent?
Totalment, sí, sí. Del Brossa potser la que més em va agradar va ser poc abans que ell morís. Caminava amb una certa dificultat, se li havien inflat les cames, ja gran, i feia molta calor, i havíem quedat, i em va donar com a punt d'encontre la parada de l'autobús del davant de casa, perquè quedava a l'ombra. I es queixava de que un país no pot anar bé si la filmoteca, en aquella època, tanquen durant el període d'estiu. Llavors, en el moment de travessar el pas de vianants, li vaig dir, quanta gent que hem conegut i quants que ens han deixat, el Vinyoli, els tallers, en Foix, etc. I se'm planta al davant i em diu, ep, a mi la por, sabent exactament què li estava demanant, a mi la por no em fa, la mort, perdó, no em fa cap por. Altrament, només sobreviurien els malparits. La mort fa justícia. I és una altra cosa que he après aquí, sí, que la justícia va com va. Imagina't, 4 anys per prendre una decisió.
Sí,
l'amnistia, sense aquí, i dius, l'amnistia, estem parlant de Venezuela o estem parlant d'aquí? El món, com vam aprendre del poeta de la termodinàmica, un físic i químic Premi Nobel, tot allò que està organitzat està desorganitzat. I tot allò que està desorganitzat està organitzat. Voilà. Les notícies semblava que pom, 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 però clar, si tu t'atures, veus que s'està construint un nou sistema social, que és un nou feudalisme, amb una repartició de 3 capos sistemes, un per Europa, un per Amèrica, un per Orient, i tot això pinta molt malament, perquè el feudalisme és, porta molta pobresa per baix. I semblava mentida perquè estàvem entrant a la societat del coneixement, amb tota l'utopia i totes les revoltes, i estem, blupa, cap enrere.
Tu creus que estem en un canvi d'era, eh?
Sí, totalment. Sí. A veure, el canvi d'era va venir donat sobretot perquè la tecnologia és la metafísica humana. I llavors hi ha hagut una gran revolució tecnològica, no?, de rapidesa, miniaturització, etc. I clar, tot això ha portat... creiem que sociabilitzàvem el món amb el coneixement i en realitat, com que el diner és el que governa, el sistema va malament.
Vivim més... Perdó, ara acabo de treure una... És que tinc aquí una nota.
Això encara no ho havia fet,
és un vers.
Això...
Diu, vivim més, però menys precisos i amb frases més curtes. És de la Wisława Szymborska.
Sí.
I bueno, ara m'has fet pensar, i l'havia apuntat aquest matí, dic, però és veritat, és a dir, vivim més, tenim més coneixement, però no som més llestos a l'hora d'aprofitar aquesta vida.
Clar,
més
totalment.
Llarga.
Sí, totalment. Per això fins i tot una mesura de govern, no?, d'estat, en aquest cas, amb una certa racionalitat, que és... no val tot, sí? Sinó que hem d'aplicar mesures correctores, i que la llibertat no és que la tecnologia sigui lliure i nosaltres no. Vull dir, aquí hi ha d'haver-hi una tensió. Jo crec que hi ha alguna cosa que esclatarà pel camí, evident. Per exemple, quan tu entres en una església, la majoria dels pobles nostres, no?, quan entres hi ha un món molt dogmàtic, que gira al voltant, doncs, no sé, de miracles o fins i tot del multilingüisme de l'Esperit Sant. I avui en dia, no?, clar, tot això ho fa l'internet. Vol dir que pots canviar perfectament de cromo i d'aquí 100 anys la imatge que nosaltres tenim de l'època del barroc aplicada en avui segur que en serà tot una altra. Vol dir que no necessàriament ens hem de creure el lloc en el qual estem, perquè tot això va molt ràpid.
És que la teva generació ha viscut... No? Nosaltres ja tenim la sensació que ens ha canviat molt el món, però la vostra encara més, perquè veniu de la dècada dels 50.
Sí. Ah, no, clar.
És un altre món. Sí.
Tu recordes quan es anava a veure la tele a algun lloc,
clar,
per exemple?
Sí, clar, jo recordo quan es va arribar a la Lluna i coses per l'estil, i quan anaves a ciutat, perquè havies d'anar al dentista. És a dir, però també, clar, et dic una cosa. Nosaltres tenim la sort, a Catalunya, que som un país que vol ser molt avançat. I realment és avançat quan estem a l'avantguarda. Però quan no estem a l'avantguarda, som un país profundament decadent. I això es nota en tot. Per exemple, la condició que artistes com ara Miró, Antoni Tàpies, han tingut aquí... Pues els ha arribat quan ells s'han tingut, pues no sé, 80 anys, no? Abans, és que no els hi fèiem cas. I el mateix va passar, posem per cas, amb la ferrovia, no? Va ser el primer país en aquí on vam fer la via de tren cap a Mataró. Vam ser molt avançats, però ara estem en un moment ja no només de decadència, és que es col·lapsa total.
With shaking legs and a fearful heart, I find myself jumping at dark.
Canta Eva Fort, aquesta és una cançó del seu últim disc que es diu Words for the Moon, paraules per la lluna. I nosaltres que fem les notícies sota la llum de la lluna, ens agrada cedir l'última paraula i avui a un poeta. Això pinta molt bé.
Sí, avui l'última paraula del dia del programa la tindrà Vicenç Altaió. És poeta, crític d'art, ha fet cinema, ha fet una mica de tot, ja ho hem dit. Només ens quedaria afegir que és un home amb qui estaria moltes hores parlant, no? Clarament. Se'ns ha quedat molt curt. Vicenç, gràcies per venir, per escoltar-nos i res, tens tu aquest micròfon per dir l'última paraula del dia.
Una paraula plantada. Plantofada. És boníssim. Plantofada. Pum. Whether I'm too late on time.